Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
El nostre convidat deia fa uns anys que és un home de ràdio, però clar, això ho deia fa uns anys, quan possiblement ni s'imaginava que presentaria doncs, un programa d'actualitat, d'anàlisi, de debat i cultural cada nit de dilluns a divendres. Un programa que s'emet en prime time i que ha fet doncs, que molts espectadors doncs, per una estoneta deixin de veure TV3 i passin al 324. També diu que la millor hora del dia per ell és quan comença a escoltar aquesta sintonia. Xavier Grasset, periodista, escriptor i presentador del Mestres 24. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Mercè, què tal, com estem?
Ostres, sona raro això que diguis bon dia, no? Ara acostumats.
No, bueno, ja, a mi ho vaig dient, pel carrer, també dic a la gent, els dic bon dia.
Normalment els dius,
sense cap estranyesa, però amb un mitjà de comunicació, amb una ràdio, com aquí a Ràdio Estel, no, esclar, no.
Habitualment no
dic bona nit, sí. Ja fa 7 anys
sí, que dic bona nit. 7 anys ja, que dirigeixes sí. I presentes.
Aquesta és la 7a temporada, diria.
Uau. Tu esperaves això, quan et van fer la proposta?
No m'ho esperava, senzillament, perquè com que no m'espero mai res, vull dir que jo vaig fent, saps? Vas fent i de sobte hi ha coses que et sorgeixen, camins que s'acaben, se n'obren d'altres, i no, la veritat és que no m'ho esperava. No m'ho esperava.
Xavier, aquesta 7a temporada es nota que continues gaudint com el primer dia, no? Ens transmets
sempre.
Això, que tu estàs passant bé. T'explico quin és el secret.
No, el secret és aquest que dius. Per mi la millor hora, com per vosaltres o per tu, la teva, és aquesta, no? El moment en què estàs preparant tota la resta d'hores del dia estan gairebé al servei d'aquestes en què estem en antena, no? Que estem fent servei a els espectadors, els oients, els lectors, no? Per un periodista, aquesta és la millor hora, no? Quan presentes tots els plats que has mig precuinat, cuinat, o que estàs fent en directe quan fas el sushi. No?
Escolta, i a quina hora et poses a cuinar?
Doncs totes les hores del dia. Aquest és l'engany, no? Diu, oh, tu arribes a la tele, arribes allà, això que feu, no? Diu la gent, vas pel carrer simpàticament. Però no sé si és tot el dia, no? Avui doncs, ja estic pensant a veure què s'haurà dit als passadissos del Congrés, del Parlament, o quina declaració s'haurà fet, quina roda de premsa, de quina manera això altera. És veritat que també t'he de dir que com que tenim la sort d'anar darrere d'un telenotícies, tens una cosa que ja està feta.
Sí.
La informació, com en el vostre cas...
Ja està donada.
El
Barça ja ha donat la informació.
A partir d'aquí, nosaltres triem 3 o 4 i amb els convidats que no necessàriament són de rabiosa actualitat, moltes vegades sí que ho intentem, que sigui, i lògicament, llavors és quan va millor, quan aquell personatge és el personatge del dia, però esclar, ja hi ha tanta competència, filla meva, que el personatge del dia ja ha anat
a tot arreu,
no? I llavors, a vegades sí, a vegades sí. No. Aquesta és a vegades també la sort, no? Poder agafar la mateixa actualitat, però des d'un altre angle, des d'un altre prisma, amb un altre convidat, no? Això és el que també hi dona un atractiu diferent, no?
Uh-huh. Xavier, clar, el Mestres 24 s'emet diàriament des del 2015 al 324, tot i que moltes vegades s'emet per
TV3. Però hi ha dues convocatòries. No, cada dia. Sí,
clar, també.
Hi ha dues convocatòries. Hi ha primera convocatòria al 324 a les 10 i segona, quan s'acaba la festa major de TV3, doncs llavors ve la remissió. Sí.
Clar, però moltes vegades també s'ha més per TV3 quan anomenava l'actualitat,
sí,
no?
Sí, exacte. Quan hi ha hagut un fet excepcional...
Clar.
Quan hi ha hagut, jo què sé...
Per exemple, els anys convulsos que es va viure a Catalunya recentment, que per cert, doncs, va ser el moderador entre Molins i Caral, que allò va ser, no? Prime time i...
Sí, allò va fer que a vegades ens passa això, els mitjans de comunicació. Presentem una realitat serialitzada, no? És a dir, gairebé cada dia un capítol. Aquí ho facilitava el fet que era el seguiment d'un judici, no? Com el del Suprem i del procés. I això feia que cada dia hi hagués gent que anés a declarar, que hi hagués aspectes interessants, no? Això donava aquest ritme i dos contrapunts, dues mirades sobre la mateixa llei, que al final és interpretable, doncs diferents, que és el que ho feia atractiu, no? Jo crec que sempre a vegades l'imprevist, no? Allò que no se sap cap on anirà, és el que fa atractives les coses, no? Cap on anirem ara, cap aquí, cap allà, no?
Clar, i com va això, justament, no? Clar, perquè suposo que us haureu trobat en aquesta situació unes quantes vegades, no? Que heu hagut de canviar el contingut i justament el plantejament del programa.
Greu, eh? Sap
poc
greu.
Abans de començar.
Sap greu. A mi em costa molt.
Com ho feu, això? Com reacciones?
Bueno, doncs al final, escolta, mira...
L'actualitat és,
sí,
no? És la que mana.
Sí, l'actualitat, no? I hi ha gent que ho entoma bé i hi ha gent que no ho entoma tan bé. Alguns comien, oh, però sí, sí, esclar, però, en fi, hi ha hagut un aiguat, hi ha hagut una detenció d'un president, això passa,
clar.
Són notícies que abans eren excepcionals, però ara són quotidianes, no? I llavors ho alterem, sí, em sap greu. Hi ha gent que té molta facilitat, per mi, com que entenc que tothom s'adapta a agendes i plànings i cangurs i tot això, no? Però és veritat que a vegades també m'ho han fet a mi, vull dir que hi ha convidats que, pel que sigui, els sorgeix un problema amb ells, i deixen de venir-te, llavors ets tu que t'has d'espavilar, no? Dic que... En fi, és
portes
és
bé per això, no? Aquesta calma, no?
Sí, m'ha pujat la pressió, diu la doctora, sí. Abans jo tenia una pressió... Bé, normal.
Controlada.
Sí, però ara últimament, no sé si entre que dormo poc i potser, en fi, tornaré a revisar l'alimentació, perquè pensava que feia dieta mediterrània, però potser la faig massa nòrdica, no sé. Hauré de mirar.
Clar, abans de presentar el Mestres 24, durant 9 temporades, vas dirigir i presentar, recordem-ho, Catalunya Ràdio, l'Oracle.
L'Oracle. D'aquí ve, eh? D'aquí plora la criatura. Perquè
sí? Explica'ns això.
Sí, perquè els agradava el to. Diu, no, aquest to que tens... clar, crear to a la ràdio i amb un estudi de ràdio considero que és més fàcil que no crear-lo en un plató televisiu, que us he de confessar que una cosa és el que veiem en imatge per pantalla, però l'altra és l'espai físic allà, que és un croma de color verd, que és clar, quin clima crees allà, saps? Amb un espai que ja és com reutilitzat, no? És com la consulta d'un metge, no? Perquè vas, primer hi han fet altres notícies, després hi vas tu, potser hi van els de l'Infocar,
sí,
saps?
Sí, sí.
D'aquella sensació que crear-te un espai propi, no? Una habitació pròpia, que deia la Virginia Woolf, doncs un plató propi ajuda a crear clima. I aquí, doncs, bueno, fet, al final...
Ho heu aconseguit, eh?
Aquesta
era... Sí, no?
Sí, sí, sí.
No era la idea inicial.
Sí, al final tot és el com facis les coses, sí. No? Deien els presocràtics, l'important... O sigui, el missatge comunicatiu té tres parts, i que són el com, la primera, el com, la segona, i la tercera també és el com. Com es diuen les coses, com es fan, no? Com ho fem, no? I al final, com que ho fem improvisadament i amb quatre canyes, doncs... potser té un aire espontani que és versemblant i real.
Escolta, un aire que, per cert, Serra, jo t'haig de confessar una cosa, ara que no ens escolta el Grasset, però aquest matí, preparant l'entrevista, escoltant doncs, alguns àudios que et posarem ara, n'hi ha un que jo a mi m'ha fet feliç. Mira,
ja,
he arribat així
vas.
Com a
Serra,
la ràdio.
Bon dia, eh?
Hola, bon dia, Xavier.
He arribat així i he escoltat l'àudio que ens presentes ara.
Sí.
I m'ha canviat el dia, Xavier. Mira,
sí,
ja t'ho dic.
Aquesta espontaneïtat, aquestes entrevistes que fas també són molt disteses, són converses més que entrevistes.
Sí, home, bueno, a veure.
A veure, n'hem buscat
ja,
una
ja
com...
Ja m'estan rebaixant, veus? Ja,
no, 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 però per això que em permetem el de mèrit, perdona, que una entrevista es converteixi en conversa, que no és aquella cosa tan seriosa i tan... No?
Ivan.
Sí. A veure, jo n'he buscat una, diré, no aleatòriament, no, l'he anat a buscar. És una... Saps per on em vaig,
sí,
eh? El setembre de l'any passat, l'escriptora, periodista, filòsofa...
Montse Barderi.
Montse Barderi, sí, que venia a presentar el seu últim llibre, La vida autèntica, i l'entrevista més o menys ja començava així.
Parlem d'aquesta història inspirada en Cyrano de Bergerac, no?
Sí.
De què rius?
Està bé, no? És bona idea.
Sí.
Clar, aquí... Tu la coneixies, abans no t'ha quedat, que la coneixes i aleshores és això que...
Si busqueu a la xarxa trobeu una altra entrevista de feia dos anys o feia un any d'un altre llibre i anava una mica pel sembrat.
Doncs...
I a més t'he de confessar que diem que és la millor hora del dia, però a vegades arribes amb aquesta hora, amb aquesta tensió, la sanguínia i el dia a dia pujadeta de to.
Acumulat tot,
busques
no?
Busques convidats, aquell dia justament no vol venir ningú, hi ha un tema polític que crema les mans, sense els tertulians i sembles que ho podries dir gairebé tu en lloc d'ells, dius, comences a posar nerviós i arriba aquella hora a la Verdèria amb aquesta rialleta i home...
És fàcil, això.
Era inevitable que la cosa acabés així.
Ai.
Això passa també, de vegades...
Sí, però ho veus.
Tanques el llibre i dius, ja miro jo la vida amb els meus propis ulls.
Després, no? Camina.
Sí, camina sol.
No hi falten els referents de la filosofia.
No hi falten.
De veritat,
més aviat.
Jo crec que és l'atac de lliure que més m'ha contagiat a la vida.
Jo també. Jo l'he escoltat aquest matí. Mira, continua. Xavi.
No, més aviat, això no va parar.
Com vau parar?
Bé, no hi havia manera possible de parar, perquè pensava, si parem, ja no tornarem, perquè però és que, a més, que quan semblava que ho teníem com a controlat, llavors reia el càmera que porta la grua. Que saps?
I també es movia o no? També reia.
Es movia. Llavors, per cascos, també sentia gent que reia.
Ai, per favor.
I pensava, dic, bueno, no, ja ho adreçarem, ja ho calmarem. Però al final, escolta,
que flueixi, que
tiri. Acabem-ho, però esclar, l'entrevista dura 20 minuts i n'hi ha 15 de rialles. Sí. Van ser 5 que no... Però...
No, home, però...
El riure no hauria d'estar penalitzat.
Exacte.
No?
Home, al contrari, necessitem riure més. Però és que també hi ha com una litúrgia, no?, del mes 324,
no,
sembla.
A veure,
què vols dir?
No, que comença sempre amb una cita literària, cita d'un llibre, que està molt bé. Sí. Per exemple, mira, la que hem seleccionat és la de la vigília de Sant Jordi, de divendres 21 d'abril.
Si algú ens mira, perdó, demà 22. Sabrà que celebrem Sant Jordi, aquella diada que també hem intentat d'importar per allò de la balança d'efectes internacionals. Ho escriu el Premi Nobel Orhan Pamuk, que hem entrevistat i que sentirem aquesta nit aquí al Mestres 24. Com pot l'Estat protegir la nació davant dels efectes perjudicials dels llibres? Això és Mestres 24. Comencem.
Això va ser proposta teva, de començar cada dia, Xavier?
Sí, jo la volia escrita. Saps? Com? La frase... I anava el company realitzador, escolta, Lluís Palma, això pot aparèixer aquí escrit?
Sí.
Sí, sí. Bueno, passant els dies, setembre, octubre, novembre, desembre, dic, escolta, que vols que ho ha d'escriure jo cada dia a mà o com vas? Ah, no. I finalment, home, saps? Vull dir que... va ser la persistència, perquè al començament, a la primera temporada, hi ha la frase...
Sí.
Jo trobo que té una força, no?, de veure-la així escrita... I al final ho vam aconseguir.
Al final ho vas aconseguir.
És bastant fàcil, perquè només han d'escriure la frase
i ja està, no te pot demanar les
i pam, sí, ja està, ja apareix, sí, allà, no? Però a vegades, bueno, això, realment, això de la comunicació costa molt.
Ja. Yeah.
I mira que hi treballem i som professionals, però costa comunicar-se.
A vegades sí, les coses més senzilles, sí, no? D'alguna manera, són, sí, les que costa, no?, de fer arribar, que dius, home, però això està claríssim.
Si no, ja vas parlant, però que no hem quedat entesos.
Sí. Però, en tot cas, els llibres i la literatura estan molt presents, no? El
Mes 324.
El Mes 324.
Sí, el Mes 324, el Mes 100.
El Mes 4.
Pensa que jo volia que aquest programa es digués El vent de la nit.
Ah, sí?
Sí.
I què?
En honor a Joan Sales. I a la incerta glòria, que sí, l'última part es diu El vent de la nit. Però jo pensava que, no, la nit... El vent pot ser una brisa, pot ser una tempesta, com aquestes de Sant Jordi. Pot ser, saps? Pot ser obres les finestres, s'aireix el dia. Però m'han dit que era un nom massa poètic.
I va
muntar per més de 24. Dic, home, preu, sabates noves. I
no dirien que no es fan esmerar gaire.
No. Què posem? Més què? Més imbècil, més ruc, més sòmines, saps? Més llest, més
324, ja està.
324. Vull dir que en el sentit d'anar més enllà del que és la informació pura i dura. També se li pot donar la volta. I els llibres, però inicialment no hi eren tampoc. Els llibres van anar entrant, van entrar que encara no hi ha manera de sortir.
De sortir dels llibres.
No, llavors la porta i una pila de llibres. El llibre va entrar com a un programa, en la seva intenció inicial és ser tertúlia política.
Sí.
Buscàvem el suport del pensament escrit, no? Llibres d'història, de ciència política, de filosofia...
Hi ha moltes entrevistes que feu, almenys, no?
Sí, hi ha
programes...
Al començament només fèiem aquestes.
Val.
Però llavors, la indústria editorial... Escolta, no, escolta, mira, aquell llibre reflexiona, encara que sigui una novel·la, parla de tal. Llavors van dir, bueno, vinga, va, abordem certes idees des d'un altre punt de vista.
I de fet, Xavier, us van reconèixer amb el Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català,
sí,
l'any passat, eh?
Sí, tant de difondre, sí, sí. No. Bueno, no és que... Sí, No, expliquem-ho bé. Van crear un premi.
Ah, per vosaltres?
No existia?
Sí, era la primera edició.
Sí, bueno, espero que la segona també me la donin. Perquè nosaltres...
Home, els estatuts, no? Escolta, no, això ho podeu tenir, no? Alguna cosa a veure.
O me'l torna a donar o desapareix el premi.
Sí, estem avui repassant una mica la trajectòria d'en Xavier Grasset, periodista, escriptor i presentador del Mes 324. També unes altres facetes que també parlarem al final, perquè em sembla que aquest dissabte tens una cita important,
Xavier. Soc a la ciutat de la Montse Barderi.
Ep, Sí,
que
clar.
És de Sabadell.
Veus que per això l'hem posat avui.
Sí, sí, faig un monòleg que fa uns quants anys que el faig, estic a punt de... Si en faig un de nou.
A les 8 del vespre, no?
A les 8 del vespre, al Teatre Principal de Sabadell, sobre els danys del tabac i les ostres, d'Anton Chekhov, dirigit per en Francesc Cerro, que dic per donar-hi un aire més professional, no? Que jo, en el fons, faig teatre per passió, no per professió. I llavors amb el Francesc vam agafar Chekhov, que era metge, a més és de dramaturg, va escriure un monòleg dues vegades a propòsit d'això dels danys que podia fer el tabac ja amb aquell temps, no? I vam afegir un conte, que és el conte de les ostres, que de repente és com la seva infantesa d'aquest personatge, que és un personatge atormentat que intenta fer una conferència i, vaja, s'ha de venir per veure què passa.
Fa anys que fas teatre, com deies, no per professió, sinó per passió, tu.
Sí, quan era més jovenet, amb el grup de teatre del meu poble, de Vilaseca, el Tarragonès, li fèiem el meu germà, que el cel sigui, que ja és mort, ell ens dirigia i un grup de joves doncs, fèiem teatre, fèiem Ibsen, fèiem Ionesco, fèiem una mica de tot, Puig i Ferreter, fèiem una mica... I això sempre m'ha agradat. A casa també el pare cantava sarsuela, bueno, fèiem aquelles cosetes amb els pastorets.
Artistes.
Sí, aquestes coses que estar de cara al públic sempre m'ha agradat.
I què et poses més nerviós, quan has de pujar damunt d'un escenari o darrere la càmera?
No.
Són diferents.
Són moments diferents. Sempre hi ha un puntet de nervi, perquè si no... no? Però vaja, és veritat que quan fas una feina així molt quotidianament, i van dir, no, estic nerviós perquè això serà en directe. Home, dic, la vida també és en directe.
Sí, no? Sí.
Et poses nerviós al debatí quan t'aixeques? Bueno, ja dies que sí. No, el punt de nervi hi és, però vaja, s'assumeix amb normalitat, amb naturalitat. Són dimensions diferents, perquè, és clar, en un teatre tens els espectadors allà mateix, asseguts, i penses, caram, hauríem pogut ser més. Però no hem fet prou promoció. Sabadell és molt gran, com és que el teatre no està ple? Si només hi ha 500 butaques, no? Podríem haver fet el teatre més petit. O sempre penses, no, la gent es queda a casa, clar, és que amb la Covid hem perdut l'hàbit d'anar al teatre, no? I pel cap tot això et passa,
coses,
no?
Et passen preguntes.
O dius, que bé, sí, mira, no? Sí, intentes, encara no veus cares conegudes, dius, ostres, no, que això no t'obstaculitzi, no? Perquè clar, tu estàs
no et desconcentri.
Fent paper, no?
Xavi, la veritat és que tu gairebé ho has fet de tot en el món de la comunicació, perquè et vas començar...
Faig companyia, sé planxar, sé cuinar...
Però en sèrio, eh?
Faig de tot.
No, però vas començar en la premsa comarcal, no? Sí. Publicant a la revista del teu poble, a Vilaseca,
el
Pont de Fusta. I després va venir a la ràdio local, Ràdio Salou, Ràdio Reus...
Salou.
I allà, què? Com recordes d'aquella etapa?
Bueno, allò va ser la...
Buenafuente.
Sí, Buenafuente.
Josep Maria Martí.
Francino. Josep Maria Martí va ser el meu primer empresari. El primer mes no se'n recordava que m'havia de pagar. Aquí es paga o què fem? Això és per amor a l'art. Que per amor a l'art faig moltes coses i encara en segueixo fent, però... I, ostres, tens raó, no t'han fet contracte. Però bueno, era la Cadena Ser. Sí. Era una emissora associada a la Cadena Ser. Però bueno, allò va ser la primera feina així professional i la veritat és que estic molt agraït perquè al final una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica i aquest ofici se n'aprèn fent-ne, no? Treballant.
Totalment.
Vull dir que molt content.
I després te'n vas cap a Madrid,
bueno,
entre no?
Entremig. O sigui, vaig començar a estudiar la carrera, tercera carrera vaig fer 2 anys de treball ja, diríem, treballava i perquè massa hores lliures tampoc no les sé tenir, i llavors el dematí estudiava i a la tarda treballava a Ràdio Salou. Després vaig fer el servei militar encara.
Ah, sí? Tu vas fer la mili?
Sí, vaig fer la mili, ja no m'arribava això de l'objecció a consciència, no, en fi, no. Vaig fer la mili, m'ho vaig treure de sobre. Va ser un any perdut.
On vas anar?
A Tenerife. Tenerife,
oh, tira. Déu-n'hi-do.
Seguro de sol. Sí. Seguro de
Seguro
sol.
Seguro de sol.
Plovia, també. Vaig anar a la Laguna, que és el lloc on només hi ha 14 dies de sol, perquè està dalt amb un cim i puf, tots els núvols, el peu del Teide, que eren enganxats allà. I dius, caram, seguro de sol, sí, però havies de córrer 10 quilòmetres, sortir d'aquell núvol, perquè us ho ben asseguro.
Sí, no, hi he estat, és veritat, tens raó.
Sempre està núvol.
I és, no, passes com si anessis en una altra època, com si hi hagués un viatge en el temps, de cop, o del país.
Hem d'haver costat. No, i llavors vaig tornar i Catalunya Ràdio demanava gent, i vaig fer proves per Tarragona no em van agafar, vaig saber que el cap de setmana a Barcelona, i llavors de Barcelona vaig estar un any no va arribar i després vaig a Madrid, sí. Madrid 7 anys.
I com recordes? Perquè el canvi deuria ser molt bèstia per tu, no? En aquell moment, o no? Quan
sí,
et van
però,
oferir...
però en el fons va ser com guanyar una mica de l'emancipació personal a Madrid, en una ciutat que no coneixes ningú, un pis per tu sol, no? De, caram, ostres, jo encara no... Perquè sempre havia estat en pisos d'estudiants i tot això, no? I l'Emili no conta. Hi havia molta gent en aquelles habitacions. Què t'ha passat la boca, xaval? Si parlaves en català, de... Aquella... Recordo un... En fi, és igual.
Que era a finals dels 80?
No, i... Ja no ho sé.
I què va passar? Què va passar, Xavier? Explica'm.
No. Vull dir que aquest ambient... Sí, que ja, sí. Ja no hi ha anècdotes a l'Emili. Quan sents algú parlar anècdotes a l'Emili és penós. Però no, això, la gent que s'estranyava aquesta riquesa multilingüe de l'Estat ja no els grinyolava. Què t'ha passat allà a la boca, xaval?
Informativament, com ho recordes, tu, allò?
Bé, com un gran moment, com una gran escola. Ser corresponsal vol dir que... Bueno, una mica com ara, és com si fos corresponsal de guerra diària. Estàs tot el dia connectat, no? Estàs sempre pendent de l'actualitat, de la informació, i a més et requeria una flexibilitat, perquè tant podia ser que anessis a petar a l'Audiència Nacional a cobrir un judici, com al Congrés dels Diputats, una sessió de control a la Moncloa, o que arribés, no?, aquella sensació de poder, que arribava un primer ministre de no sé on, un president tallaven els carrers allà a Madrid...
Tot, clar.
La morància, la catifa, no? O sigui, la moqueta, trepitjar moqueta tot el dia. Vull dir, una sensació curiosa. I, a més, poder viatjar i fer preguntes a personatges de ressò.
Quina edat tenies? Quina edat?
Vaig arribar amb 24 i vaig marxar amb 32. Però allà entremig vaig poder preguntar al Mikhail Gorbachev, al George Bush pare, al Yasser Arafat, saps? Gent que estàs allà amb la premsa i... Ei, sóc jo. Caram, què passa, no? Com hem arribat fins aquí, per accident. Però vull dir que molt content, molt profitós. Llavors acompanyava el Felipe González, dels viatges oficials. Va ser uns anys molt, molt macos, molt potents.
Ai, Xavier, la cosa... Ja anem acabant, però seguirem repassant alguns moments de la teva carrera a la ràdio i a la televisió, però et volem posar a prova. De fet, el profe serà ara el Serra.
El Serra.
Què? Que, no? Serra, com anirà això?
No, posarem alguna sintonia, algun fragment o alguna coseta, alguna veu. Sí? I
farem a prova. Ara,
Les coneixeràs segur, és molt fàcil, això. Va, comencem amb la sintonia d'un programa setmanal, diríem on coincideixes amb uns grans amics.
El sense títol, com a mínim.
Sí, home, i tant.
Molt bé.
Sense... Clar, però és que això, tornes de Madrid, al 95...
Sí, de fet, va ser motiu de tornada una crida de l'Andreu Buenafuente i de l'Antoni Bassas.
Clar, és el que anava a dir. Sí.
Un em volia per explicar com era Madrid, el Buenafuente, a la tele, i l'Antoni per sots dirigir el Matí de Catalunya Ràdio. Bueno, t'enganyo. Primer em va fitxar per si coneixia un cambrer que es digués Manolo.
Espera, no? Però...
Clar, perquè...
Anem al Manolo, em sembla que n'hi ha un altre, no?
No,
anem al Manolo.
Anem al Manolo, sí? Que ja és igual, has fet un spoiler,
ja,
però era evident que és el que debuta, diguem, en alguna pregunta però... més, oi?
Sí, sí, exacte.
David, fem una cosa, posem el que hi havia abans al Manolo, ja veuràs per què.
Ah.
Sí?
A veure.
La informació és una selva.
Ja està, el tens clar, no? Quin és?
Sí. Això també és el sense títol, sense títol, sense nom. Després de tornar a Madrid vam seguir fent això, i això va néixer espontàniament en un congrés de periodisme de Catalunya que es feia a l'hotel Fira Palace de Barcelona, al costat de la Fira.
I mira, aquesta informació és una selva del qual Twitter, que està d'actualitat, creus que també és una selva?
Bueno, hi ha qui diu que és un bar ple de borratxos, no? Un bar de matinada i... Bueno, ara, com que l'ha comprat la moda Tesla, no sé com serà, però l'Elon Musk... Però sí, a vegades és llàstima, no? Perquè xarxes i mitjans amb aquest potencial acaben derivant després només per llançar bilis i víscera i odi. Ja. Fills meus, no sé. No?
Què, anem per l'última o no?
Sí, anem sí? Per
Manolo,
per l'última. No, perquè ens ve de gust tornar a recordar-lo i escoltar-lo, perquè primer el vam escoltar a la ràdio, després li vam posar cara, per això, ara, sí. Ara en parlem.
Oh.
Tanto programa, tanta trompeta d'hora, hablando aquí, dale que te pego, por una recopa. O sea, vamos a ver, por una simple recopa. Joder, macho, si tuviera 7 copas de Europa, ¿qué habría hecho? ¿Eh?
Aquest, de fet, era el fragment on li vam...
Aquest tenia cara, sí.
Aquest sí, era posterior al moment del...
La cara, allò va ser impressionant, perquè em caracteritzaven en posant una màscara de làtex a la cara, estan 2 hores maquillant-me.
Déu-n'hi-do.
I sortia allà 30 segons o un minut o 2 minuts.
Sí,
però
sí.
Bueno, estava molt curat posar unes lentilles de color verd, els ulls, per no me'n reconeixer. I un dia vaig estar parlant amb el director Antoni Ros Marbà, Però jo com a Manolo... mentre estàvem pendents d'entrar fora... I en cap moment
no te li
vaig espatllar que era jo, i ell tampoc no em va reconèixer. Allí. Sí, sí, sí. Ojo de vosotros lo que tenéis aquí. Usted yo lo aprecio mucho. Ha venido usted muchas veces al Teatro de la Zarzuela, ¿no? No, home, sí, sí. Diré que vas bé.
Xavi, nosaltres ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer, la veritat, tenir-te aquí al matí a Ràdio Estel, passant aquesta estoneta. Recordem-ho, amb aquesta... No, distrena, no?
El teatre principal, sí.
Sí, bueno. Com li vols dir, com ho dieu, això? Bueno, el Teatre Principal de Sabadell.
De Sabadell, sí, l'oportunitat de veure-ho a Sabadell. A les 8 del vespre, a les 9 sereu fora, podeu anar al Viena, que és allà on es va inventar.
És veritat.
Bueno, podeu anar a qualsevol altre lloc, no?
I mira, i el monòleg dura una hora, i a partir de les 9...
A les 9 te'n vas a sopar, o te'n vas allà on vulguis, a passejar.
Xavier, moltíssimes gràcies.
A tu, Mercè. A tu, Serra.
Adéu. Adéu.